La teràpia de grup.
Vinga, que ja sabeu que encarem la recta final del programa d'avui. Us ho hem avançat fa uns instants. Volem fer teràpia de grup. Volem parlar d'uns dels moments claus, podríem dir, Marta Jarque, per qualsevol parella. Mm-hmm. Quin és aquest moment?
Vols saber?
Si us plau.
La primera cita.
Estem parlant d'un moment d'il·lusió, de molts, molts nervis. On anem, Marta Jarque?
Ai,
de què parlem?
Que difícil.
Què li agradaré jo?
Això ja no t'ho puc contestar.
Mare meva, hauries de dir que sí per animar-me.
Sempre.
Llavors, clar, amb el començament de l'any, som molts els que ens animem, us animeu a començar una relació, i avui volem ajudar-vos, Jarque, a superar una mica aquest primer viatge.
Sí, i fer-ho amb solvència.
Perfecte.
Perquè, esclar, a quedar bé, us ajudarem a quedar bé.
A cada vina també una mica més enllà, no? Perquè no es quedi amb una primera cita.
Exacte, si això no, em refereixo, que es consolidi i tingui la relació una mica de futur.
No sé, continuïtat, saps això que dius? Continuïtat, que és el que volem.
Segones i terceres cites.
Clara Mateu, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
Escolta,
encantada d'estar amb vosaltres.
No, i nosaltres que ens ajudis avui en aquestes primeres... Tu te'n recordes la nostra primera cita que vam tenir aquí a l'estudi?
Sí, i tant, i tant.
Què tal? Et vam tractar bé o no?
Bueno, mira, n'hi han hagut d'altres, o sigui que van a dir, no?
Això tens raó.
Clar, això és una bona avaluació, no? De com va anar la primera cita. Si hi ha continuïtat,
exacte,
senyal que va anar bé.
Bé, la Clara Mateu és doctora en psicologia i professora associada del grau de psicologia de Blanquerna a la Universitat Ramon Llull, i amb ella parlarem d'això, d'aquestes primeres cites. Tu... Clara, d'alguna manera, t'agraden aquestes primeres cites? Perquè hi ha gent que no li agrada, saps? Que passaria ja directament això de dir, vinga, va, que passem aquest primer tràngol, no? De passar nervis...
De trencar el gel.
Sí, no?
De
posar-te
nerviosa.
Clar,
és un moment d'incertesa, no? Aquesta primera cita, però sí que la recordo amb il·lusió i que és una il·lusió positiva, no? D'inici d'un nou projecte, potser.
Clar, inici d'un nou projecte, potser d'una relació. Què significa una primera cita? És a dir, quina simbologia té? I potser si ha variat també amb l'aparició de les xarxes socials i aquestes aplicacions també, doncs, que ajuden a conèixer gent.
Clar, d'alguna manera, totes aquestes aplicacions jo crec que el que ajuden és a facilitar-nos, no?, l'accés d'aquesta primera cita, tot i que sí que és possible que aquestes primeres aplicacions el que puguin proporcionar és una sensació també una mica com d'eternitzar aquesta primera cita per por a enfrontar-nos realment amb el que ens trobarem davant. Llavors, penso que aquestes tecnologies poden ser viscudes com un recurs, però a la vegada també com una dificultat, perquè poden promoure o allargar un possible aïllament. No sé si m'explico.
Oh, i tant. I el que el volia apuntar també és que què passa amb les aplicacions, que després, quan anem a conèixer la persona, potser no és, no? I a més, com que hem dilatat tant aquest moment, potser no compleix les expectatives que teníem.
Clar, jo per això penso que amb aquest tipus d'aplicacions sí que hem de procurar, depenent de la finalitat que nosaltres perseguim, però mostrar-nos, doncs, de manera sincera, de manera autèntica i intentant demostrar, doncs, realment qui som, per ajustar també el que realment som i les expectatives que l'altra persona s'està construint sobre nosaltres, no?
Clar, clar, això és important el que dius, no? Intentar transmetre el que som realment, que costa molt, mm-hmm, no?, amb aquestes primeres cites. Per tant, aquí hi ha com un camp previ de primer conèixer-nos molt bé, també, no?, entenc?
Sí, de conèixer-nos bé les fortaleses,
clar,
no?,
perquè...
les debilitats, també de poder fer una revisió de les relacions prèvies, com han pogut funcionar i, d'alguna manera, com ajustem aquest nou possible projecte, no?
Mm-hmm. Mm-hmm. Clar, hi ha temes també lligat amb això de les primeres cites que potser, Clara, millor no tocar, no? Sobretot si ens referim a relacions passades.
Sí, jo crec que aquest és un tema important a no tocar en primeres cites. Sí que és veritat que a vegades és una pregunta que sol fer, no? És a dir, perquè d'alguna manera també valorem si l'altre ja ha tingut experiències prèvies, quins són els motius, no?, que han generat les possibles ruptures. Això ens dona informació de l'altre. El que passa que en una primera cita és un contingut una mica delicat, no?, que potser d'alguna manera podem deixar per una segona, una tercera o una quarta cita, no? També és important no focalitzar aquesta primera cita amb queixes, per exemple, no? Recurrents. Si, per exemple, si tenim una ruptura i no ha quedat del tot ben resolta, focalitzar-se molt aquí pot establir també un diàleg com molt negatiu i també d'alguna manera emboirar més, no?, la finalitat de la cita, que és conèixer, no?, genuïnament a l'altre.
Clar, aquí et surten moltes preguntes. D'una manera, d'una banda, Clara, el tema que tu deies. Primer, saber quins són els temes, perquè això és com un sopar, de, no? Aquests àpats de Nadal, que hi ha temes que estan vetats,
Tabú.
no? Que és millor no treure'ls en aquesta primera cita. Però també és veritat que és l'altre que quantes vegades, com a experta, Clara, et diuen això que acabes, tens una ruptura amb la teva parella i et diuen, va, ràpid, has de conèixer algú.
Clar, jo aquest tipus de rapidesa no la recomanaria, no? Jo penso que amb qualsevol relació és important fer un bon procés de tancament, de dol, de tornar, no?, a reconnectar amb tu mateixa, amb la teva pròpia individualitat. També una mica perquè, si no, aquesta primera cita pot funcionar més com una fugida endavant, d'intentar una mica, doncs, tapar possibles carències. I és lícit, poder-ho fer, però potser no és del tot un procés sa, funcional, no?, i que realment, una mica al final l'altre es converteix en una espècie d'objecte, no?, per cobrir una carència. I jo crec, no?, que amb la relació hem de ser dues persones completes que partim de la mateixa igualtat o interessos a l'hora d'iniciar alguna cosa.
En quin moment diries que podem o estem a punt per tenir una primera cita després d'haver acabat una relació? És a dir, què hem de sentir? Com ens hem de sentir?
Clar, és difícil la pregunta perquè al final tampoc hi ha fórmules exactes i depèn molt del procés de cadascú, no? Però sí que és veritat que quan comencem a sentir, no?, que ens connectem amb la relació passada, amb una sensació, doncs, de tancament, que ja hem pogut d'alguna manera posar el punt i final a la història passada, jo sento que torno a connectar, doncs, amb les meves amistats, amb els meus interessos, que el meu estat anímic, doncs, és a la elevat, que la parella al final l'estic buscant com algo que em pot aportar més satisfacció, però que la resta de les àrees, no, importants per a una persona adulta, com és la feina, les amistats, ja han quedat, doncs, ja són satisfactòries per mi, potser és un moment en el qual ens indica, no?, que el termòmetre ja està en temperatures suficientment agradables, no?, com per obrir aquesta nova àrea de la relació íntima.
I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me.
Però, és que Barry White,
If
quan
I'll
canta
ever
Barry
change.
White... Clara, a tu t'agrada Barry White o
I
no?
tant, i tant, a part, és molt de primera cita, no?
Però ja és una declaració d'intencions, eh?
Però,
Si fas un
home, i
sopar a
tant.
casa i poses aquesta cançó, Mercè...
No, clar, jo... Mira, ara s'anima Barry White, ja veuràs. Perquè té aquest punt, no?, que jo no sé... I a part aquesta cançó es diu així, Just the way you are, no? I era una mica en la línia que tu estaves explicant ara, Clara, que hem de transmetre, sobretot en aquesta... Ara em poso més sèria, però hem de transmetre en aquesta primera cita just el que som i no voler vendre allò que no som, no? És com vendre fum. Sí, clar, la José em diu sí. No, però és que és així. Passa moltes vegades. No sé si tu t'has trobat, Jarque, però en aquestes primeres cites que tu
Sí.
t'imagines una cosa, tens aquesta primera cita i de cop i volta dius, mare meva...
Però sí, això és en general, no?, també, i va molt lligat amb el tema de les primeres impressions, no?, que a vegades tenim por de que l'altra persona es quedi amb una primera impressió equivocada i a vegades també ens forcem o fingim ser d'una altra manera, no?, i això al final s'acaba descobrint.
Clar, com podem suportar, com podem aportar aquesta, no?, que deies tu, aquesta aquesta il·lusió, no?, que ens pot produir aquesta primera cita, i de cop i volta doncs, veiem que no és allò que estàvem, bueno, que estàvem buscant. Ets clara, potser, de recomanar, doncs, mira, torna a tenir una segona cita amb aquesta persona per veure, per donar-li una oportunitat, perquè en aquesta primera cita, doncs, a vegades pels nervis o pel que sigui, doncs no ens deixem conèixer, no?, 100%.
Sí, a veure, jo penso que al final hi ha un factor nervis, hi ha unes ganes d'agradar que ens pot fer tenir una sèrie de conductes o actituds més forçades, no?, a l'hora de voler conèixer l'altre. El que passa que sí que hi ha això, no?, podríem tenir en compte, no?, com per donar treva, no?, a l'altra persona que es demostri d'una manera diferent en una segona cita, però sí que és veritat que hi haurà una sèrie de paràmetres que jo puc considerar que faran que no hi hagi una segona cita. Si hi ha discrepàncies importants, bueno, aspectes, per exemple, que poden ser més superficials, no? Però, per exemple, aspectes físics que ens marquin doncs, un cert rebuig, determinades actituds que ens desagradin, si hi ha, per exemple, unes expectatives molt marcades per part de l'altre que a mi no em corresponen amb el meu projecte actual, aspectes també, per exemple, de diferències de territorials, no? És a dir, que l'altre et proposi doncs, inicialment una possible relació a distància. És a dir, jo crec que sí que cadascú, no?, té una sèrie com de paràmetres...
Com aquestes
on
línies
ja
vermelles, no?, aquests red flags, no?
Que ja sap que no hi haurà, potser, no?, una segona cita, i penso que s'ha de ser sincer també i coherent amb dir-li a l'altre doncs, que no n'hi haurà, no?, aquesta segona, per no generar unes falses il·lusions, tampoc.
Clar, Clara, un altre clàssic és comparar la persona amb qui estàs tenint la primera cita amb la teva parella anterior, no? Suposo que això també és completament desaconsellable, però alhora gairebé de forma involuntària ho fem, encara que sapiguem, no?, que no ho hauríem de fer.
Sí, penso que depèn de com ho fem. Això seria un indicador possible a que potser encara no estem preparats doncs, per iniciar una nova relació, perquè no estem donant el marge que l'altre es mostri, sinó que el que estem fent constantment és condicionar-lo amb aquesta història passada, no? També és cert que a vegades no és que comparem tant el nou, diguem-ne, amb l'antic, sinó que també potser estem intentant com revisar aspectes propis, no? És a dir, com jo era amb aquella persona, com vull ser... Llavors, clar, depèn del mirall que et doni l'altre, però també ens hem de plantejar una mica si té que veure amb aspectes més propis que volem revisar i no tant amb el que l'altre ens està demostrant.
Estem parlant amb Clara Mateu. Ella és doctora en psicologia i professora associada del grau de psicologia de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Estem parlant avui, teràpia de grup, d'aquestes primeres cites, ara que comença l'any, que, no sé, doncs hi haurà molta gent que dirà, va, jo m'animo doncs, perquè potser ho ha deixat amb la parella o el que sigui, no? I fa com una mica de respecte, no?, aquesta primera trobada i la Clara, en aquest sentit, ens està ajudant. Mira, Clara, jo abans et preguntava quins són aquells temes que ens aconsellaries tractar en aquesta primera cita, és a dir, aquells temes que poden estar prohibits o vetats. Un d'ells, jo no sé jo si seria el futbol, però jo aprofito i explico a l'audiència que ja tenim sorteig de la Copa del Rei.
Ah, mira.
Última hora. Hi haurà clàssic.
Sí?
Sí, hi haurà clàssic. Mira, l'altre dia ho parlàvem.
Quins nervis.
L'Anna Clos ens acaba de passar que el Barça ha quedat emparellat amb el Real Madrid.
Vaja.
L'anada serà l'1 de març, al Santiago Bernabéu, i la tornada el 5 d'abril. L'altra eliminatòria ha quedat així. La jugaran Osasuna i l'Atlètic Club de Bilbao amb l'anada a Pamplona. Jo no sé si això seria un tema a tractar, Clara, en una primera cita. Parlem de futbol o no?
Bueno, l'equip de futbol al final forma part dels interessos, no? Jo penso que en una primera cita sí que parlar dels interessos seria interessant per veure si hi ha punts en comú o contraris, no? Per veure doncs, si, evidentment... hi ha possibilitats doncs, de trobar un encaix o no amb aquesta part d'oci, per exemple, no?
Clar, però si tu una primera cita, ja veus, posa el cas, que tu siguis, posa el cas del Barça i l'altra persona sigui del Real Madrid, com serà aquest emparellament de la Copa del Rei?
Clar, això ja depenent del fonamentalisme una mica que tinguem, no?, en aquest sentit. És a dir, si som molt, d'alguna manera, sí, doncs, forofos del Barça, no?, o del Madrid, d'alguna manera, com deia, no?, això ja ens marcarà possiblement que una segona cita no sigui possible. Ara, el valor comú, d'alguna manera, és que ens interessa l'esport, ens interessa, doncs, una vida social activa, no?, Clar, també en aquest sentit jo penso que quan iniciem una segona cita, una primera cita, és important també sortir de les rigideses, no? I d'alguna manera deixar-nos també contaminar per l'altre i per el que l'altre ens pot oferir, no?
Clar, tot això, eh? Tornem al tema de les primeres impressions, no? Que ja ens anem fent un croquis mental de la persona que tenim a davant i anem valorant voluntari o involuntàriament si ens encaixa o no. Per què ho fem? És a dir, per què tendim a construir-nos aquestes primeres impressions en primeres cites i també, per exemple, en relacions d'amistat o laborals, per exemple? Per què responem d'aquesta manera?
Bueno, jo penso que, a veure, a l'ésser humà li agrada prediure el que d'alguna manera vindrà. Ens agrada anticipar el futur, anticipar les respostes, anticipar el que vindrà després d'alguna acció. Llavors, és inevitable que puguem establir certs prejudicis per d'alguna manera prediure quin serà el següent pas, tant de l'altre com del nostre. L'important d'aquests prejudicis, d'alguna manera, que són inevitables, que ens puguem generar, és que no ens bloquegin o no siguin suficientment rígids com per no deixar que l'altre es desmunti, no? És a dir, moltes grans amistats comencen amb la frase de tu al principi no em queies bé i després es converteixen en amistats eternes, no? D'alguna manera, bueno, això és perquè lluitem una mica, no? Contra els nostres paràmetres, contra les nostres, diguem-ne, primeres impressions.
Què passa, però? Va, ara posem-nos, doncs ara hem estat parlant de les primeres impressions i potser vèncer una mica aquesta por a que ens pugui decepcionar l'altra persona, però què passa, Clara, si des d'un principi veiem que aquella persona no ens encaixa, no ens fa el pes? Uh-huh. Avui en dia hem parlat molt aquí també el programa del ghosting. Hi ha gent que directament desapareix. Però què ens aconselles fer si una primera cita no funciona?
Bueno, jo penso que hem de pensar una mica en què ens agradaria també, no? Que ens fessin a nosaltres. Aleshores, a veure, crec que és important poder acompanyar emocionalment, no? A l'altra persona i poder donar una resposta més o menys cuidadosa de que després d'aquella primera cita no n'hi haurà una segona. Jo no promouria aquest tipus d'actituds, doncs, de desaparició o l'altre, doncs, queda, no?, amb un missatge en visto i mai més es va saber de l'altre, no? És a dir, jo penso que hem d'acompanyar l'altre des d'una actitud madura, no?, i ja dic, emocionalment cuidadosa, com per d'alguna manera manifestar que l'altre no ha cobert aquelles expectatives o que no s'han trobat en el moment adequat i, per tant, doncs, que després d'aquella cita no n'hi haurà una altra. Però penso que és important acompanyar-ho.
Pero si con los labios que anuncian besos contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo contamíname.
És una mica això, no? Aquest contamíname, no? Que deies. Exacte. Aquest deixa't portar, deixa't fluir de mica en mica. Però ara tu estaves parlant d'aquest... O sigui, que tant de bo, això del ghosting, Harke, no existís. Que és tan complicat, també, Clara. Moltes vegades... Clar, ho veiem, és sentit comú, no? El fet que tu deies d'acompanyar, però no tothom ho fa.
No, perquè tendim una mica en aquest sentit a vegades, a tenir conductes com més evitatives, de no voler generar aquest missatge de frustració o de rebuig cap a l'altre, no? Però penso que de la mateixa manera que jo he d'expressar què necessito de l'altre, també l'altre m'ha de dir, doncs, que no he complert, no?, amb els seus requisits. Jo penso que acompanyar tot això ens fa persones, doncs, més madures i més cuidadoses amb l'altre.
Mira, per cert, fa unes setmanes vam parlar també en aquest programa, Clara, sobre el single shame, no? Que és aquest concepte de que aquesta vergonya d'estar solter. Tu quina opinió en tens, Clara?
A veure, jo penso que ser solter, i més, per exemple, ja sé que queda molt lluny, però en períodes de confinament va demostrar la gran fortalesa, no?, de les persones solteres i de l'orgull, no?, d'haver superat una etapa tan complicada, no tenint a vegades, no?, el recolzament, doncs, de la persona, doncs, estimada com pugui ser la parella, no? Per tant, d'alguna manera, penso que ser solter avui en dia és una opció, és lícit, i l'important és que la persona se senti còmoda amb una xarxa social àmplia que el faci sentir, doncs, confortable amb la decisió i tant.
Ara que es parlaves de confinament, Clara, recordo que una vegada es va acabar, la gent tenia moltíssimes ganes no de sortir, de conèixer algú, de trobar parella, perquè precisament no ens vam sentir molt sols. Clar, l'estratègia d'alguns va ser tenir moltes primeres cites, conèixer contínuament a molta gent, perquè així d'alguna manera algú de bo sortirà, no? Tu fores de l'opinió de ser més selectiva abans de fer o d'anar a aquestes primeres cites, o també o series més del parer de bé, de provar, no? I potser per test-error doncs acabarem trobant a la persona.
Clar, depèn amb la finalitat en el qual jo vulgui tenir aquesta primera cita. És a dir, si és una primera cita per intentar d'alguna manera divertir-me, passar-m'ho bé... al final doncs, tenir moltes cites fa que tinguis doncs, la possibilitat d'anar a sopar a molts restaurants diferents i cobrir aquesta part d'oci, no? Si per canvi volem destinar aquesta primera cita a realment construir algun projecte, sí que és important potser no tenir, no?, aquesta necessitat d'elaborar constantment primeres cites, perquè al final també en una primera cita es mouen processos de molta intimitat, ens mostrem també vulnerables, no? Obrim parts de nosaltres mateixos on és possible, no?, que no vulguem regalar a tothom aquesta part tan privada.
Ai, hem parlat de primeres cites, però ja per anar acabant, Clara, ens agradaria parlar potser d'una última cita. És a dir, imagina que hem tingut una relació amb la nostra parella, volem deixar-ho. Tu aconselles tenir una última cita, també pel que dèiem de cuidar l'altre, no? De tenir una mica cura dels sentiments de l'altra persona. Ens recomanaries tenir una última cita i què ens recomanaries fer?
Bueno, jo recomano que sigui una última cita o... D'alguna manera, a vegades es necessita alguna més, sobretot per la persona que ha estat deixada, no? Inclús a vegades en el context més terapèutic, tot i que hagi passat temps, a vegades es destina alguna carta, no?, a la persona doncs, que ens ha deixat, que en aquell moment ens vam sentir doncs, bloquejades per poder-li expressar com ens sentíem i després al cap dels mesos o inclús dels anys, no?, es fa una carta conforme jo puc tenir un tancament, tot i que sigui una carta que jo no acabi enviant mai, no? Per tant, jo sí que donaria una importància que aquesta última cita de tancament es doni, on puguem d'alguna manera explicar els motius que han generat la ruptura, poder estar disponibles, no?, a acompanyar l'altre en un moment donat. Què passa? Que és una carta o una cita, no?, de tancament, que a vegades és molt més productiva fer-se un cop ha passat un cert temps i, per tant, que hi hagi menys viscut el rancor o menys viscut la desesperança que ha generat que la relació no hagi funcionat bé, no?
Ai, Clara, quan hem d'aprendre? Però, escolta, no, però mira, jo em quedo amb les segones oportunitats, que és importantíssim, no?
Sí.
No, segones oportunitats i també tenir clar el que tu vols i el que no. Sobretot quan tens ja una edat, ja saps, ja fas aquestes red flags, Harke, ja saps el que vols i el que no vols.
Tristament sí, això però pot vegades, sortir bé malament, eh?
Però a vegades és difícil lluitar-hi, també, perquè, no? Com som
cada
els humans...
Cada vegada som més exigents, no?
Sí, això d'una banda, i després que sempre, Clara, al final... ens sopeguem amb la mateixa pedra.
No hauríem.
No hauríem, però també ens passa això, no? Bueno, no ho sé,
sí,
tu.
Sí, sí.
Tema important, qui ha de pagar la primera cita?
Bueno, jo penso que en aquest sentit, clar, parlo molt des de l'opinió personal.
Depèn del que et costi.
Exacte, depèn del que t'hagis demanat. No, penso que és important partir d'una igualitat, no? El que passa que sí que és veritat que tendim a vegades encara a pensar molt que sigui a vegades, no?, l'altre el que pagui com un gest, no?, d'afecte, de gratitud, d'educació... Jo sóc més partidària, no?, de fer algo molt més igualitari en aquest sentit,
jo
no?, que al final
clar.
És la que també definirà la relació. Al final intentem que sigui una relació al 50-50,
sí,
no?, en molts aspectes.
Sí. I de fet, exacte, és el que marcarà també, com tu deies, una relació i sobretot, mira, per tancar ja avui la teràpia de grup amb Clara Mateu, que la primera cita és importantíssima perquè també és aquella anècdota que t'acompanyarà tota la vida, eh? Si les coses van bé, Harke, home, tu sempre recordaràs. I te'n recordes la primera cita on vam anar?
I m'encantaria que... o m'encanta que sempre surti alguna cosa malament. Perquè després, no?, sempre tens algun motiu per riure
ruïna,
i per
no?
recordar un bon moment i és més divertit.
I perquè en el fons ens hem de riure també una
Home,
mica, no?
Home, és la base. Bon,
clara.
Sí, sí, tant. La primera cita és important, riure i recordar-la amb il·lusió, perquè al final també quan fas la mirada enrere després d'una relació que ha sigut llarga, aquests primers inicis, no?, de què em va agradar l'altre, d'aquesta primera cita, s'ha de recordar amb il·lusió, si no significa que la relació ja té unes bases d'inici poc sòlides, no?
Vinga, doncs moltíssimes gràcies, Clara, per afortir, com sempre, aquestes bones relacions. La Clara Mateu és doctora en psicologia i professora associada al grau de psicologia de Blanquerna Universitat de Ramon Llull. Cuida't moltíssim. Clara, una abraçada
moltíssimes
forta.
Moltíssimes gràcies. Gràcies.